Les nits dels dissabtes i diumenges feu un viatge pel món desconegut amb Misteris amb Sebastià Darbó.
Amb aquests cops entreu a una història que ara us explicaré, perquè ara anem a parlar d'uns fets extraordinaris que s'estan produint aquí a casa nostra i que són fets que formen part de les històries de mitjanit.
Històries extraordinàries de mitjanit.
Coneixeu el castell fortificat de Cardona? Sabeu que és un castell ara convertit en parador nacional, que té un estil gòtic tipus Dràcula, mesclat amb el romànic i el lombard? Però aquest castell està lligat a fets importants de la història de Catalunya i fins i tot ara de la història de la parapsicologia, dels misteris. Misteris de casa nostra, que són aquí, en ple segle XXI. Aquest castell té una zona molt antiga, data la part més antiga del segle VIII. I amb aquest castell hi va jugar un paper important el nostre conde Guifré el Vellós, el Velloso, no? Aquest va fortificar, va arreglar, al segle IX, el Pilós va arreglar aquesta fortificació. Però algo estrany hi havia al castell, que era inexpugnable. El feia inexpugnable per tothom que volia apoderar-se del mateix. Així tenim que el castell de Cardona va intentar ser conquerit i mai es va aconseguir durant la Guerra dels Segadors, durant la Guerra de Successió, durant la Guerra del Francès i fins i tot fins a la Guerra dels Carlistes. Per què? Perquè el castell, el propi castell, es rebutjava. De qui era aquest castell? Qui era el seu amo propietari? Era la seu dels ducs de Cardona, un llinatge català-aragonès que data del segle XI i que van fer molt per mantenir aquest castell. Dintre d'aquest castell es conserva encara l'impressionat col·legiata de Sant Vicenç de l'any 1040, però a la seva cripta, al sòtan, allí hi ha enterrats les restes dels membres de la família ducs de Cardona. Un dels seus sepulcres es conserva un dels seus més destacats membres. Qui és? Un sant, Sant Ramon Nonato. Imagineu-vos, un sant dintre d'un castell gòtic que hi ha fenòmens paranormals. Per què es diu Nonato? Perquè aquest nom li sobrevé del fet que va ser estret, o sigui, el van traure del ventre de la seva mare, que estava morta. I ho van fer amb la daga d'un caçador. O sigui, la mare morta, li van obrir el ventre i li van traure la criatura. Ramon no nato, no nascut. La mare va morir abans de que el noi donés llum i la tradició va convertir a Ramon en el patró de les parturientes. Però aquest no és el tema que avui ens ocupa. Ja sabeu que aquesta zona és una zona que destaca per la importància de la seva terra, de les vetes geològiques, de les mines de sal. Aquestes mines són conegudes des de l'època del Neolític, encara que fins a l'època romana no es va començar a explotar. Aquestes vetes produïen pertorbacions a moltes persones, no solament per la sal, sinó perquè hi havia vetes magnètiques. I també va donar vida a la zona, evidentment. És una riquesa per Catalunya. Però sigui com sigui, l'any 1990 les van tancar, les mines de sal. Avui encara es poden veure, si voleu anar, com a atracció turística. Però aquest castell, ens centrem en el castell de Cardona, com tots els castells que es precien, que tenen pedigrí, tenen una llegenda paranormal. Tenen fantasmes. La història comença al segle XI, quan la filla del viscont Ramon Folc, una noia, una donzella, no?, anomenada Adalès, encara que algunes cites diuen que es deia Amaltrudis, dona el mateix. Nosaltres ja l'anomenem Adalès. Aquesta noia, aquesta donzella, es va enamorar d'un cabdill moro de la zona, que vivia a un castell a prop, al castell de Maldà. Aquest cabdill moro es anomenava Abdalà. Abdalà era el moro i Abdalès era la donzella. Aquest moro la va persuadir, la va fascinar, la va fer seva, perquè la volia posseir. Però Abdalà, per aconseguir-ho, va renunciar fins i tot a la seva religió islàmica, i ho va fer per amor. A pesar de la bona relació entre la parella, ja sabeu, els amants es porten bé, no obstant, els pares no volien saber res, els ducs de Cardona. I tant els pares com els germans es van oposar a la relació d'una cristiana amb un islàmic. A pesar de tot, el cabdill moro, com estimava molt a la donzella Abdalà, Adalès, perdó, entrava disfressat dintre del castell, disfressat perquè no el veiessin, i visitava cada vegada que podia, presumptament per les nits, visitava la jove donzella, passant per uns passadissos secrets que encara existeixen, encara que estan bastant tapiats, i dels que encara queden restes avui en dia al castell. Entrava per aquests passadissos, com tots els castells, i anava a veure a la seva amada donzella. Però una nit van ser descoberts. Aleshores, per evitar que es tornessin a veure, van tancar la donzella Adalès, la van tancar a una torre del castell, a la torre de l'homenatge. Des d'aleshores, allí van començar a passar coses, perquè des d'aleshores allò va canviar de nom i li van anomenar la Torre de la Minyona. Sabem que avui en dia la Minyona vol dir, doncs, vol dir la criada, per exemple, no? La noia de fer serveis, però en un català antic la Minyona significava donzella. Per tant, estem parlant de la Torre de l'Homenatge, que és la Torre de la Minyona, que és la Torre de la Donzella. La van tancar allí i va estar, segons diu la llegenda, amb un llarg cautiveri, amb el que era visitada solament per un servent que era mut i que no podia parlar, no podia explicar-li coses provenents de l'exterior. Aquest servent mut li portava pa i aigua, l'únic aliment que li donaven a la donzella. La veritat és que va arribar un moment que la noia va deixar de menjar i en 3 dies va morir. Sembla ser que va arribar a l'edat madura. Diu la llegenda que la donzella Adalès va ser emparedada dintre de la pròpia torre de la donzella. Sembla ser que un cop emparedada, els germans de la donzella van anar sent assassinats i mai es va conèixer el seu assassí. Evidentment, ràpidament el culpable de tot va ser, el van culpar, no vol dir que ho fes, escocès, el caudill, el cabdill moro, enamorat de l'amant caudill moro, l'Abdalà, el van apressar i el van decapitar. Aquestes versions, si va ser el cabdill moro, si el van matar primer i després van matar els germans, si van ser els germans els que van morir primer, no se sap, perquè hi ha diferents versions. Una d'elles la va recollir el nostre gran antropòleg popular Joan Amades. Però després de la mort d'aquesta gent, aquí comencen els fenòmens paranormals. Des de l'any 1976, en què el castell es va convertir en parador nacional, aquest castell es va convertir, bueno, clar, el seu parador, en un hotel. I aleshores, a una de les habitacions, l'habitació 712, molt a prop, situada de la Torre de la Donzella, o Torre de l'Homenatge, Torre de la Minyona, com vulguem dir-li, els treballadors, primer, del parador i dels clients després, van dir que ja es produïen estranys sorolls totes les nits i que no es podia dormir. Més tard van sentir veus, fins i tot mobles que es bellugaven sols i s'ajuntaven, es concentraven tots junts, corrien i es juntaven tots al mig de l'habitació o a un racó, tots junts. I després van venir la visió de les aparicions dels fantasmes. Tant és així que fins i tot els animals, els gats, els gossos de la zona, es negaven a entrar a l'habitació. L'habitació 712 del castell de Cardona. L'últim testimoni que tenim dels fets estranys és un escriptor, el Francisco González Ledesma, que va escriure al País que ell havia dormit a l'habitació 712 al setembre de l'any 2008, o sigui, fa 4 dies, i explicava les experiències estranyes que va sentir a aquella habitació. Es va donar un cas que van sentir sorolls a l'habitació, van anar a veure-la, estava tancada i dintre no hi havia ningú. Van trucar a la porta però no hi havia ningú. Van tornar a trucar a la porta i aquesta vegada va contestar una veu des de dins que deia: espere, espere, espere. Van forçar la porta i van entrar a l'habitació. Dins no hi havia ningú. Posteriors i anteriors estudis d'alguns investigadors parapsicològics, paranormals, de bon paranormal, han pogut gravar veus psicofòniques. Diuen que hi ha aparicions fosforescents, com figures fosforescents, que es deixen pressentir, percebir, veure, presenciar dintre d'aquesta habitació. Què són aquests fenòmens? Són sugestió? O són fenòmens realment parafísics? Creiem que aquest tipus de fenòmens, per un costat es poden explicar sota la teoria animista de que hi ha un presumpte esperit que volta entorn a aquesta habitació, o està dins d'aquesta habitació, o està relacionat amb algú que va viure en aquesta zona, prop de la Torre de la Donzella, també podria ser que fos fruit de l'emanació de les vetes de jaciments que hi ha allí, de vetes de minerals magnètics que poden afectar a les persones que viuen en aquell lloc. Ja sabem que aquesta és una zona on el subsol està ple de jaciments, de minerals, de sal, de vetes magnètiques i una mica de tot, perquè el castell de Cardona està situat a sobre de roques. Encara que popularment es creu que el nom de Cardona ve derivat del fet que el castell en una època passada, a l'edat mitjana, estés rodejat de cardos, de cards, en realitat no és així. El propi nom pot ser enigmàtic, però el nom de Cardona és d'origen íber i deriva possiblement del vocable quer, que significa roca escarpada. Per tant, Cardona vendria a dir que és una dona, en aquest cas, si fos així, sobre una roca escarpada, com per exemple el cap de creus, que també és una derivació, no és perquè hi hagi creus, sinó perquè és el cap de roques escarpades. Aleshores, és possible que aquestes roques, aquestes vetes, aquests minerals siguin els productors d'aquests fenòmens paranormals que es produeixen de quan en quan a l'habitació 712 del enigmàtic castell de Cardona. Un castell que va ser objecte d'una filmació d'un tema també molt interessant, i és que a meitat del segle passat el gran mestre del cinema, el gran geni Orson Welles, allà va rodar la pel·lícula Campanades a medianoche. Ell ja, jo li vaig fer una entrevista a Televisió Espanyola, ell ja va dir que el castell de Cardona era un castell màgic i misteriós.
Si voleu tornar a escoltar programes de misteris endarrerits, podeu fer-ho visitant el nostre web. Aneu a rac1.cat, a l'apartat Ràdio a la Carta, on trobareu penjats els programes.